La mitjanit. Això és el Tu diràs de RAC1. Encara una hora de Tu diràs per endavant fins a la una de la matinada. Ens havíem quedat amb Ter Stegen demanant que Xavi continuï el càrrec. El Juan Irigoyen deia aquí que els últims partits de la Lliga eren el final de Xavi, no? Ah. No? Sí, un final...
Bueno, tengo esa sensación, ¿no? Como estamos viviendo un largo adiós de... que se va a hacer largo esto para el míster, por supuesto, también para los jugadores.
¿Tú no le das cap opció que Xavi continúe?
No sé, es que los inputs van cambiando, depende con quién hables, te van diciendo cosas diferentes. Pero no, yo no lo veo, la verdad.
Al final, de entrada, primer ha de ser ell el que, no? El que estigui convençut, sí, sí, de voler continuar, i després el club de que vulguin que Xavi continuï.
Jo crec que depèn de Xavi que continuï. Jo crec que el club, per la informació que tinc, volen que
recapaciti Xavi. Tens la sensació de que...
I que depèn de més d'ell que no pas del club, perquè el club és o Xavi o Márquez, i prefereixen a Xavi abans que a Márquez, tot i que bueno.
Però crees que és per falta de... per convenciment que tiene que ser Xavi l'entrenador, o perquè no encuentran a nadie? Que es bastante diferente. Porque hay
un Koeman, es un poco, ¿te acuerdas a Koeman?
Si no van portar entrenadors estil Barça top, que tampoc n'hi ha tants.
Bueno, pero es que eso es muy difícil, pero también tienes que tener trabajo.
El ventall que tens entrenadors top estil Barça, Guardiola no pots portar, Luis Enrique no pots portar i para contar, ¿no?
Y Arteta, ¿no? ADN, si nos juzgamos por el ADN que se habló tan
largamente. Ahora sí, pots fer una llista.
Després pots fer una aposta, ¿no?
De Fervi, Arteta, pots
fer una aposta.
Pots jugar amb Pimienta.
Lo que pasa es que vos también, como Roberto de Servi, antes de su salto al Brighton, no era una persona extremadamente conocida en el mundo del fútbol. Pero quien lo fichó sabía lo que estaba haciendo. Yo entiendo que quizás, salvo el Puig acá, que se ve todo, o el Marco.
Hola, Puig, ¿qué tal? Buena nit.
Hola, buena
nit. Bueno, tiene un estilo atractivo. Bielsa tiene un estilo Barça, no. Tiene un estilo de ataque atractivo, arriesgado, no sé qué, que se puede considerar que en algún punto puede ser cercano a lo que quiere el Barça.
Però entrenador sí que n'hi ha. Sí que és veritat que... però Deco va dir que l'entrenador que busquen és un entrenador de renom, un entrenador que... consagrat, no?
Mario Márquez fa una entrevista, crec que va ser Sport 3.
Sí. Sorprèn que ara Márquez no estigui mort.
Però jo ara mateix, si hagués d'apostar per dos entrenadors, o sigui, per el futur d'entrenador del Barça, avui diria o Xavi o Márquez, com la portada l'altre dia al Mundo Deportivo. I de fet et diria més, o sigui, depèn de Xavi. O sigui, si Xavi diu que vol seguir, l'entrenador serà Xavi Hernández l'any que ve.
A mi el que m'indigna, l'altre dia ho vaig dir, és que Xavi et va donar l'oportunitat de poder tenir 6 mesos per treballar amb la figura del nou entrenador i que no l'has aprofitat. I tu al mes de gener ja saps que Xavi no continua. Per tant, hosti, més que això el director esportiu, per poder xerrar, per poder fer un càsting de dir, a veure quin m'acaba convencent, quin em sembla que casa més amb la meva idea, què vol, què no vol, amb qui compta, amb qui no, amb tot això, tota Xavi, aquesta informació, dius... aquest és l'home, i no ho estàs aprofitant. Recapacita, que aquest tio et va dir que marxava. Doncs si recapacita, mala sort. Però et va dir que marxava, aprofita aquesta oportunitat.
El club està per sobre, no?
De tenir una llista.
El Liverpool fitxa a morir. Vull dir que segurament tu vas al carrer i et diu, el Liverpool se'n va a Klopp, qui fitxaries? Molt poca gent et diria a morir.
Joan Camí i ja està.
A morir perquè han xerrat amb un, amb l'altre, no sé què, i al final han vist que aquest tio encaixa en el seu projecte.
Encertaran
o no, però hi ha una idea al darrere.
A mi el que em sorprèn, estic amb el Puig, que ha estigut mig any, que l'entrenador, a més, almenys públicament també, va dient que no canvia d'idea, que no canvia d'idea, que no canvia d'idea.
A dia d'hoy.
Però la feina d'un director esportiu, més enllà de que si tu un dia per l'altre vols fer fora l'entrenador, has de tenir ja una llista com a mínim de 3 opcions que tu puguis incorporar.
I si no et convencen cap, perquè amb això van sortir noms però semblen que no convencen, doncs has de buscar 3 més fins que trobis un que et convenci. El que no pot ser, i una mica confiant en que això que diu el Puig s'hagi pogut fer, és que acabis dient doncs no, cap em convenç, i per tant ara encendré aquí el Siri a veure si Xavi decideix quedar-se. Clar, és que això, o sigui, és d'una poca professionalitat o una poca, fins i tot diria, un punt
perquè
de responsabilitat.
Perquè l'opció que hagin parlat amb molta gent, l'opció que hagin parlat amb molta gent i que no els hagin queixat ningú, és poc...
También no, es verdad,
también, es papel mullat, ¿no?
También es verdad que respecto del rol de la directiva, nadie te asegura tanto un paraguas, sobre todo en la transición hasta el Camp Nou, que ahí va a ser otra película completamente diferente, como Xavi. O sea, Xavi, si Xavi continúa, sigue siendo el paraguas para Laporte, para la directiva de Laporte. Ahora, si apostás por un...
Sí, claro, s'ha acabat amb aigües.
Per
Rafa Márquez, per exemple.
O per Rafa, o per Pimi, o per Thiago Mota, o per el Conceição, o alguno que Méndez te haga el favor y te lo traiga, ¿sí? O Pinisa Javi. Claro, entonces Xavi sigue siendo ese paraguas. Y es una transición hasta... Ahora dicen que el Camp Nou es diciembre, ¿no?
Sí,
no,
15 de desembre.
15 de desembre. Bueno, tenés un anito y pico más.
Que, per cert, d'això d'aquesta informació que ha explicat Mundo Deportivo, de que el Barça tornarà al Camp Nou el 15 de desembre...
El diari de referència.
El diari de referència,
de sí. De tots els barcelonistes.
Seran un partit de Lliga pel que fa a la Champions, el Barça, per normativa, haurà de jugar tots els partits de la fase de grups o d'aquesta nova lligueta a Montjuïc, tenint en compte la normativa actual de la Champions masculina, de la UEFA. Que diu que un equip ha de jugar a la mateixa seu com a local durant tota la fase de grups i que no pot canviar d'estadi així com així. És a dir, tu a la UEFA li dius, jugaré tots els partits com a local de la Lligueta, ara serà la Lligueta, abans era la fase de grups, en aquest estadi. Clar, fins ara la Champions s'acabava al desembre.
Té sentit també, clar. Sí, sí.
Fins ara la Champions acabava al desembre. No hi hauria d'haver cap problema. Però ara la Champions de la temporada que ve s'acabarà al gener, perquè hi ha dues jornades, són 8 jornades, les dues últimes es juguen al gener. No sé si el Barça demanarà jugar les dues últimes jornades a fora, potser no, perquè seria contraproduent també, tenint en compte que pot jugar alguna cosa i les dues serien fora de casa, no ho sé com s'ho farà, però la normativa de la Champions masculina diu això, i per tant això topa amb el fet de que el Barça el 15 de desembre, segons explica Mundo Deportivo, és la data escollida per tornar al Camp Nou. Pot ser que ja el Barça s'instal·li al Camp Nou en el campionat domèstic, a la Lliga, i que hagi de jugar un partit a Montjuïc.
Pot ser això, sí, sí.
Pot ser, perquè és el que diu la normativa. El que passi més endavant, no sé si es parlarà amb la UEFA, això no ho sé, la normativa és aquesta. I la UEFA, amb això, és poc flexible. Vull dir que no acostuma... Si se't cau l'estadi, no pots jugar, sí, però vull dir, no acostuma... a fer excepcions. Veurem què passa. El Puig ha entrat no a parlar de Xavi, sinó a explicar-nos l'última hora del Real Madrid, a poc menys de 48 hores d'aquest clàssic. Vinícius, que va acabar amb alguna molèstia, s'ha entrenat amb normalitat, i només Carvajal, Xavi, ho ha fet a un ritme diferent de la resta dels jugadors que van participar dimecres en aquest partit de Champions al camp del Manchester City.
Sí, tot i que fa pinta que Carvajal també està a la disposició d'Ancelotti per ser, com a mínim, a la llista de convocats per jugar diumenge contra el Barça. Per tant, allò que semblaven tots mig coixos al final del partit...
O sorpresa,
En principi,
o sorpresa,
tots
s'han recuperat,
Estaran preparats, excepte els dos lesionats, Alaba i Courtois, de llarga durada. Avui Vinícius, com dèiem, ja s'ha entrenat també amb la resta, més Ancelotti recuperarà Tchouaméni respecte al partit de Champions sancionat al camp del City. Avui el diari Marca, per cert, informa que el central del Madrid, Nacho, ja ha comunicat a alguns directius la seva intenció de marxar del club a final de temporada. L'any passat ja va estar a punt i al final va acabar renovant, vull dir que jo tampoc no hi posaria encara la mà al foc, però sembla que la intenció de Nacho seria deixar el Madrid quan s'acabi aquesta temporada. Demà a les 11, últim entrenament del Real Madrid, el Madrid que no canvia rutina, cap a quarts d'una a la una, roda de premsa d'Ancelotti, veurem si dona gaire pista sobre l'11, sobre si hi haurà molta rotació o poca rotació, que és el que venen ara mateix a Madrid, que poca rotació respecte a l'11 de dimecres que va jugar al camp del Manchester City.
El Barça també s'entrena al matí, per cert, que no ho hem dit, i a la una del migdia hi ha roda de premsa de Xavi. Mitja hora abans també del Barça-Chelsea no es volen trencar rutines, per això s'entrena al matí, però diguéssim que la roda de premsa no coincidirà, jo crec, però pels pèls amb el partit. una cosa comença a la una i l'altra a dos quarts de dues del migdia. L'àrbitre del partit, Soto Grado, aquesta temporada ha xiulat ja dos partits al Barça, dos empats, a 0 la primera jornada al camp del Getafe i a 2 al camp del Granada.
Sí, al Madrid 3 partits aquesta temporada, una victòria al camp de la Real Societat, també victòria al camp de les Palmes i un empat al camp del Betis. Serà el primer Barça-Madrid per Soto Grado com a àrbitre principal. Ha estat al Bar a 2 Barça-Madrid, el de la Supercopa amb victòria clara del Madrid per 4-1 i el del Camp Nou a la Lliga de l'any passat, que acaba amb 2-1 pel Barça, amb un gol de Kessié al 92, just abans un gol anul·lat a Marco Asensio per fora de joc, que no va acabar d'agradar al Madrid, com han explicat aquests dies a Real Madrid Televisió.
César Soto Grado será el encargado de arbitrar el clásico del Bernabéu. La última vez que arbitró un clásico fue el curso pasado. Aquel día estaba en el VAR. Y no avisó de estas dos agresiones a Carvajal y Ceballos. Esta segunda sin el balón en disputa. Pero lo más grave ocurrió en el minuto 81. Asensio marca el gol que le daba la victoria al Real Madrid. Soto Grado desde el VAR lo revisa y lo anula por fuera de juego. De nuevo las surrealistas líneas. Y en esta ocasión además seguimos sin entender por qué escogió este fotograma. Y no este otro en el que Asensio está todavía más habilitado. Por si fuera poco, en el gol de Kessié no avisó al árbitro principal, que venía precedido de una clarísima falta de Lewandowski a Carvajal. Tres errores graves que alejaron al Real Madrid de la pasada liga.
Bueno, és el que diu Real Madrid Televisió.
Fins i tot posen, fora de joc, el posen en dubte. I li diuen a Soto Grado quin fotograma havia d'haver triat perquè no fos fora de joc.
Que la música psicodèlica és boníssima,
també. El fotograma en el qual Asensio... Mira, ara aquí no estan fora de joc. Tria aquest, però és igual si la passada sigui dos segons abans, dos segons després.
És comèdia, això.
Sí, no? Sí, dir,
és comèdia,
absolutament.
És comèdia.
Aquesta hora de la nit va bé. Dues agressions, un fora de joc amb la línia mal dibuixada, una falta prèvia al gol de Kessié, sí. I a tot això Agut ens recorda que Soto Grado és també l'àrbitre de VAR de l'Atlètic de Madrid-Girona, sí. Que es menja el penal sobre Savinho. Era Soto Grado l'àrbitre, sí.
Bé, i el 0-0 del Getafe que has dit, sí. És el penal aquell de l'últim minut a Gavi.
Ara parlant seriosament, si algú es pot sentir perjudicat per aquest àrbitre és més el Barça que el Real Madrid, tenint en compte els últims precedents. Vull dir,
el Getafe va ser increïble la primera jornada, si us en recordeu.
Si algú podia pensar, no criticaran, perquè és que mira, ha estat molt, molt malament en contra del Barça i no criticaran a Real Madrid Televisió. Doncs no.
Bueno, però és l'àrbitre que expulsa Xavi, no, els dos partits?
A Getafe, Getafe, sí, i a Granada.
Tampoc és tan difícil expulsar Xavi unes quantes
vegades, però sí. Sí, sí, però sí, sí, és l'àrbitre que té poca paciència amb Xavi a la banqueta. Què vols dir, que...
No, que està bé, que sí, aquest àrbitre el que...
De fet, a Granada és la vergüenza, no?
Són. I el Barqui,
El Barqui Sánchez Martínez.
Vaja, han estat junts ja també, van estar a Leverkusen, a Londres, al partit. El que passa que és al revés.
Una a la gespa i l'altra
al VAR. Però han pogut preparar el partit bé. No, al VAR no, perdona, al quart àrbitre, perdona.
Al quart àrbitre. Bé, una comèdia, com ha dit l'Iri Coyen. Alguna cosa més de
l'horari, no? El corp torta quan el canvi d'horari, encara no tant pel partit del Madrid, de la propera jornada, que jugarà finalment divendres contra la Real Societat, sinó els altres canvis que ha suposat en la graella la propera jornada primera, per exemple pel València, que ja no jugarà dissabte a les dues a Montjuïc contra el Barça, sinó dilluns a les 9 de la nit. Rubén Baraja és l'entrenador del València.
Són situacions que són molt mejorables, que si nuestro partido no influye para nada, entendemos que otros partidos se puedan modificar, pero el nuestro que influye con respecto a los partidos que se han cambiado, es que no. A veces hay cosas que no se pueden entender, y los damnificados realmente son nuestros aficionados, que tendrían sus ilusiones puestas en ese partido por el horario, porque es un viaje cómodo a Barcelona a las 2 de la tarde.
Doncs hauran de venir, si volen, dilluns a les 9 de la nit, i si no, a tornar les entrades. Diumenge a les 9, en principi aquest no canviarà, el Bernabéu amb sostre, si no hi ha canvis tampoc, un clàssic, veurem la gespa, en quin estat està diumenge al Bernabéu.
Te n'has adonat ara, Ferran, dels canvis d'horaris?
El partit del... O sigui, sí que havien canviat l'horari, però no...
El del València passa dilluns.
Sí, passa dilluns.
Sí. Home, jo, mira...
Era un bon dia per anar amb nens...
Sí, dues solucions que, per exemple, n'hi ha una que ha fet servir la Lliga Francesa, que és ajornar el partit del Madrid. No juga aquest cap de setmana, el recuperes...
El del Paris Saint-Germain.
Sí,
no?
Sí, exacte. Ho ha fet servir la Lliga Francesa amb el Paris Saint-Germain. No juga... De fet, ho han tornat a fer per les semifinals de la Champions i de l'Europa League, també amb el Marsella, que crec que hi ha arribat, l'Olímpic de Marsella. Els han ajornat el partit. No fas anar de cul a la resta d'equips i als seus aficionats, i sí que toques només aquell partit, però ja està. És una de les solucions. I l'altra és canviar el partit d'horari, però sense haver de moure la resta de partits de lloc per no perjudicar l'aficionat, que al final és qui està cardat. Entenc que els jugadors del Barça sortiran a jugar igual el dissabte que el dilluns, però l'aficionat del València, que tenia el seu viatge ja preparat...
O sigui, a la tertúlia de divendres que ve podria ser que el Barça ja estigués pràcticament a 2 punts del Madrid.
Sí, pràcticament.
Si guanyés el dilluns es podria posar...
Ets molt optimista, tu, de cara a diumenge? No, gens. Per acabar gens, no? El teu amb el clàssic?
Mira, no ho sé, la veritat que ja no ho sé. Com que aquest equip aquest any és una muntanya russa, absolutament. Encara seran capaços de guanyar el partit al Bernabéu, però després Palma contra el València, saps?
És un bon resum, sí. Juan, Marc, què en penseu així ara... a poc menys de 48 hores?
La verdad que si nos basamos en esta frase de que el fútbol es un estado de ánimo, el Real Madrid llega en un estado óptimo y el Barça no. Y para ellos puede significar matar la liga definitivamente y tranquilizarse y pensar en lo que queda de Champions con toda la paz del mundo. Y el Barça, por lo que vemos, ya la liga la dan por muerta. Entonces, con esas sensaciones, con esos estados de ánimo, no soy demasiado optimista. Pero la verdad que puede ser un buen partido, como decir, mira, lo jugamos todo, si ganamos el clásico no salvamos la temporada, pero al menos nos vamos bien, con un buen sabor de boca, que si perdés, y si encima perdés mal, si antes dije que iba a ser largo, puede ser eterno.
Sí, yo, lo dels ànims, yo... la sensació, no sé l'equip, però sí que l'entorn i el culer arriba cansat d'ànims o abatut, una mica, et diria, fins i tot. Llavors, jo crec que els jugadors a veure com reaccionen. Per mi és un dia important per si acabes marcant al final de la temporada, com diu el Juan, o es revelen una mica. Jo crec que, és que futbolísticament també, si ets capaç de dominar el Madrid... És a dir, serà inevitable pensar tota l'estona quan juguis en què t'ha passat entre setmanes. Si tu estàs dominant el Madrid, és inevitable pensar... Bé, el Madrid, per molt que el dominis, ja ho vam veure fa 4 dies, acabarà... va ser capaç d'estar tancat durant 110 minuts i no té cap problema. Si et poses per davant, també serà inevitable pensar, bé, ara estic per davant, però fa 5 dies em van acabar ficant 4, no? Per tant, jo crec que és un partit molt de mentalitat complicat d'afrontar per part del Barça, perquè en qualsevol moment de partit sentiràs tota l'estona els fantasmes. Ara bé, també hi ha una frase que diu que qui menys favorit arriba en el clàssic se l'acaben portant moltes sí. vegades, i el Barça qui arriba menys favorit que mai, et diria, en estat d'ànim, en puntuació, en tot, per tant, no té pressió en aquest sentit i això pot afavorir.
No, i que hi ha una tendència en aquesta última dècada a que el que juga fora guanya, o treu a vegades millor resultat. No concorda el fet de que el que juga a casa sempre és favorit amb el que ha passat en els últims 10 anys en els clàssics, no? El Barça ha tret molt bons resultats al Bernabéu, i si mirem les estadístiques, perquè crec que les recordava el Molló quan va venir a jugar al Madrid aquí, eren bones pel Madrid i van ser encara més bones després del resultat de la victòria per 1-2 amb el doblet de Bellingham. Ho sabrem diumenge, a veure què passa. Gràcies, Puig, eh?
De res, fins ara.
Farem una última pausa abans de la tertúlia. T'he llegit a Mundo Deportivo, Ferran.
Lo que hay que hacer siempre, diario de referencia. Periodista, más que de referencia. Leyenda en
el versión. Ferran ha donat una notícia del mercat de fitxatges. Ves que a partir de dilluns no comencem a parlar encara més del mercat de fitxatges, Farem que no, perquè si voldrà dir que...
Fitxatges per Sant Jordi, eh?
És igual.
Fitxatges per Sant Jordi, sí. Aquesta no l'esperava, eh?
Una mica de Mercato i entra l'U també a repassar l'última nova del Girona. Va, ara tornem.
Ho dirà amb Gerard Ballet. Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial, i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa alegria, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ara te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt amables.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, sí. Molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva app Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
RAC1 presenta Viatge bé amb Esther Muñoz des de Calonja, poble de llibres. El dissabte 20 d'abril a les 5 de la tarda, el Viatge bé visita la primera Booktown de Catalunya.
A Calonja han creat una xarxa de llibreries per convertir la cultura en una marca pròpia i atraure visitants. Per Sant Jordi vestiran de gala el nucli antic amb moltes activitats entre el 18 i el 27 d'abril. Nosaltres hi serem el dia 20.
Dissabte 20 d'abril de 5 a 6, Viatge bé des de Calonja, poble de llibres, amb Esther Muñoz. RAC1. Tots som u. Amb el suport de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Set i dos quarts d'una. Mercat de fitxatges. Ha publicat aquest vespre el Ferran Martínez, el diari de referència, Juan, a Mundo Deportivo.
Para. ¿Podemos descontar lo que estábamos hablando?
Sí, por favor, sí. Sí. Yo creo que...
¿Fuera de antena, no?
Sí,
yo creo que avui
no tenemos temps, però...
No, entonces no. Lo dejamos para otro día. Sí.
Però és una continuació del que has explicat a l'inici, no? Vull dir, ja més
No, la sala de premsa.
La sala de premsa.
Sí.
Déjame decirlo.
Sí, sisplau.
La gente necesita saberlo.
Estem aportant en antena el contingut premium de la pausa.
No puc insultar.
Va. La sala de premsa del Camp Nou se llama Ricard Magens.
Sí. Mm.
Queda feo sacarle el nombre. Pero a la sala de premsa de Ciudad Deportiva, que no tiene nombre, yo le pondría Ferran Martínez Alonso. El número uno, el mejor periodista que dio el Grupo Godó, por supuesto, y yo también diría Cataluña y España.
Que quedi dit. Un altre dia expliques per què li posaries la...
Otro día, sí, otro día explicamos por qué.
Per què?
Els
motius, sí, els motius.
Ferran, operació Barça-Dani Olmo. Bueno, explicava el Gerard Romero l'altre dia que s'havien reunit amb els agents de Dani Olmo, que són els mateixos que Mica Faye, no? El seu pare porta també la representació del central senegalès del filial, però que es va parlar de Dani Olmo també.
Bueno, és que de fet hi ha dues reunions, una al matí que es parla de Mica Faye, i a la tarda sense el pare de Dani Olmo, i a la tarda es reuneixen també amb el pare de Dani Olmo, que és part de l'agència de representació, i és per parlar en aquell moment del futur del jugador internacional del Red Bull Leipzig, que torna a estar un altre cop torna a ser un altre cop objectiu del Barça, ja ho ha estat diverses vegades, i sembla que aquesta vegada sí que la intenció del Barça és intentar-lo firmar aquest estiu. Com sempre, el gran hàndicap és el preu del jugador. Dani Olmo va renovar l'any passat amb una clàusula de sortida de 60 milions d'euros. Els alemanys difícilment el deixaran... Bueno, els alemanys no baixaran un duro d'aquesta clàusula, que per això la van firmar, diuen. I el Barça la intenció que té és intentar negociar amb els alemanys que els hi facilitin el pagament. O dit d'una altra manera, que puguin pagar
a terminis.
Exacto.
Una duda que tengo, eso cuando te leía lo pensaba. Cuando vos, por más que pagues a cuotas, tenés un problema financiero, pero en respecto al fair play, ¿tenés que registrar los 60 todos juntos?
Yo entiendo que sí. Entenc que sí, i després es divideix en els anys de contracte que té el futbolista. Crec que ha passat amb altres fitxatges.
Però en Vitor Roque, per exemple, són 30 més els 35 que són bonus, sí, no estan, no, en el fair play.
Però el fair play són 30 i tu els deixen en 6 sí. anys, però després el pagament són 5 milions a l'any.
Sí.
Però a nivell de fair play, bueno, sí, també són 5 perquè el tipus es firma un contracte de 6 anys. Però crec que una cosa és el preu del fitxatge i l'altre el finançament, el que pactis tu com el financies amb el club de...
Pues en caso de Dani seria 60 i 5, ponele.
Sí.
I okay. seria per ocupar aquesta vacant que ja té el club a la banda esquerra.
A la banda esquerra, exacte.
És a dir, no seria incompatible amb Bernardo Silva. Malgrat que, clar, dues grans inversions aquest estiu...
Jo crec que si Dani Olmo baixa molt l'opció Bernardo Silva.
Val. És a dir, això et volia preguntar, és a dir, sí. Però és tan incompatible tenint en compte que per una has de pagar 50 i l'altra 60. Però ja seria...
vos Gerard, teniendo a Dani Olmo, ¿para qué vas a traer a Bernardo Silva si en la posición de extremo derecho ya tenés a Lamine Yamal? Que llegue un tipo como Bernardo Silva, que puede jugar de interior, es verdad, pero que puede jugar de extremo derecho, es verdad, pero ya tenés a Pedri, a Gundogan, y tenés a Lamine.
Tienes a Gavi también.
Y tenés a Gavi. ¿Vale la pena lo poco que tenés para invertir, gastarlo en Bernardo Silva, por más que sea top? O quizás sí, la situación de Dani Olmo, que es joven.
Bernardo Silva tampoc és tan gran.
Bueno, pues tiene 29.
Arribaria en 29, Dani Olmo arribaria en 26, que és l'edat perfecta de maduració del futbolista. Dani Olmo està en un punt en què ell necessita fer el salt, i és un perfil de futbolista que agrada molt a Deco, perquè Deco vol aquest tipus de jugadors que no hagin guanyat encara i que vinguin aquí, com van fer ell i Ronaldinho, a guanyar el Barça. I a més li agrada molt, no només per jugar a l'esquerra, sinó per tota la polivalència, perquè Dani Olmo pot jugar a les tres posicions d'atac, pot jugar per dintre com a migcampista, pot jugar a mitja punta, com juga amb la selecció espanyola. I després la intenció del Barça és intentar-lo firmar abans de l'Eurocopa, que a mi em sembla molt complicat, sobretot perquè el Barça ha de tenir uns ingressos importants abans de l'Eurocopa, ja sigui a través de sorties, que sembla complicat que es puguin fer sorties d'aquest tipus abans del 15 de juny, o a través de patrocinis, o palanca, la famosa palanca de Libero que no ha arribat mai, o ampliacions de patrocinis que puguis tenir a nivell de samarretes, sponsors tipus Nike, Puma o qui s'acabi firmant, que sembla que Nike, però vaja.
Sí, això sembla...
La venta, però encara no, no?
Sí.
Però abans
de començar el Frenkie, veurem què passa amb Frenkie de Jong, no? Ha de renovar encara.
Sí,
si no renova...
Té molta intenció, pel que sembla, no sé.
No? Doncs mira, si no renova,
bueno, no sé,
potser...
El contracte és d'abans del Nàpols, ja tenia l'oferta, i de moment no l'ha contestat.
Per això ho dic.
Si volgués renovar ja... Hagués...
Per això ho dic, que potser si no renova Frenkie de Jong, en comptes de vendre Araujo, el club diu, mira...
Lo vendemos a Frenkie.
Sí. No? Vull dir, potser bueno, té més lògica, no? Però... Vull dir...
Jo el problema que veig amb el tema de Dani Olmo són els calés i que difícilment el Leipzig facilitarà, perquè hi ha altres equips disposats a pagar, clar, 60 quilos, com es diu, a tocateja en català?
Trinco. Obre-li el micro a l'Agut, sí, que està per aquí.
Ara.
Trinco.
M'agrada molt.
Trinco,
vaja, directament, no? L'única, clar, que llavors també l'opinió del jugador, no? La voluntat del jugador, sí, potser...
Home, que seria
tornar a la Barça. La sort que Dani Olmo porta, i el seu entorn es porta molt bé amb els executius del Leipzig, i esperen que si és pel Barça... perquè era el somni de petit de Dani Olmo, puguin fer aquesta excepció. Ell va renovar l'any passat quan volia per no marxar lliure, bueno, que li puguin facilitar una mica la sortida on ell vulgui.
Continuarem parlant, amb el mercat de fitxatges, vols afegir alguna
cosa? No, era una pregunta, o sigui, el Barça pot fer una compra gran de 60 i, per tant, entenc que al mig centre... O sigui, si pot fer una gran...
Bueno, jo crec que el mig centre pot ser que... Bueno, avui Fernando Polo treia el nom de Guido Rodríguez i crec que va bastant per aquí el tema. Perquè també vendria lliure.
Low cost. Sí, mig centre seria low cost.
Sí, això era la meva pregunta.
No seria el que voldria Xavi,
per tant, per exemple.
Bueno, Guido...
En un momento le gustaba el año pasado.
Guido es campeón del món.
Campeoncito. Suplente,
no? Perdona, tu quan vas anar a París a l'hospital no vas dir soy campeoncito del mundo, sí. Tu vas dir soy campeón, sí, un tio que estava
aquella... Soy más que Guido Rodríguez.
Dilluns veurem si parlem del mercat de fitxatges o si en parlem encara més, eh? Vull dir, dilluns sabrem si és gallo o gallina a la Lliga al Barça. Demà, torn del Girona, que vol reforçar les opcions d'entrada a la Champions. Hem explicat a l'inici del programa que l'Atlètic de Club de Bilbao ha empatat contra el Granada, i si guanya demà el Girona, 10 punts d'avantatge respecte al primer equip fora de la zona Champions.
Sí, de fet, si demà el Girona guanyés, es col·locaria, mantindria el tercer lloc, 2 punts menys que el Barça, que ha de jugar al Bernabéu, 7 més que l'Atlètic de Madrid, que visita el camp de l'Alavés, i 10 més que l'Atlètic de Bilbao, que ja ho hem explicat al principi del partit, amb eufòria continguda, però eufòria, per què no, ha empatat a 1 contra el Granada de manera inesperada. Serien, doncs, 10 punts d'avantatge, en quedarien 18 per acabar-se la Lliga després del partit de demà, o sigui que, com dèiem al principi del programa, seria tenir un avantatge de 4 partits quan en quedarien 6 en joc. Molta feina feta i un avantatge gairebé insuperable i irrecuperable pels biscaïns. Demà juguen el quart millor local contra el tercer pitjor visitant. A casa el Girona ho ha guanyat tot, menys 2 empats, Atlètic Club i Reial Societat, i una derrota al Madrid, i el Cádiz a fora, juntament amb el Granada, és l'únic que no ha guanyat cap partit, n'ha empatat 6, n'ha perdut 9, atenció, ha fet 7 gols, només ha fet 7 gols lluny de casa en 15 partits, i n'ha encaixat 23. Tercer per dalt contra tercer per baix, a 3 punts de moment de la salvació als gaditans. El pronòstic sembla clar, doncs, amb tot això sobre la taula, però Mitchell no se'n refia.
No son trampa, perquè nosaltres sabem la dificultat que té el partit. He vist els últims 4 partits del Cádiz i ha jugat molt bé. Té jugadors que poden fer mal. En l'inici de joc, un equip que prefereix jugar més llarg, però la segona jugada... Són molt bons, són bons en la recuperació de la pilota, estan fent una defensa més pressionant en cap rival. No, és un, per mi no és un partit trampa, és un partit molt difícil, molt complicat.
Venim d'una setmana de Lliga de Campions, que és el somni del Girona, i dimarts Mitchell ja va prendre punts de les grans nits europees a Montjuïc en el Barça PSG.
És un ambient espectacular, el millor escenari al que un entrenador pot estar, i per mi és un somni que penso que som capaços d'agafar. No hem posat en aquesta situació perquè no està, però és un somni que per mi és especial.
I tant de bo es faci realitat. Estuani i Sigankov, improbables demà a l'equip, teòricament baixa, i per tant per això entra Carles Garrido, autor de 14 gols en 13 partits amb el filial.
És un jugador que té facilitats per fer gols, ha fet 14 gols aquesta, bueno, aquesta temporada, no, de, en 12 partits, 13. O sea, és un jugador que té gols i ante la possibilitat de que Estuani demà no arribi al partit, vindrà en la convocatòria.
A banda de Garrido, Ivan Martín és l'altra novetat a la convocatòria, torna després d'un partit sancionat, el del Metropolitano. El Cádiz, tercer per la cua, de moment a 3 punts de la salvació, i ja veurem quan comenci el partit de Montilivi a quants, perquè el Celta, que és el rival directe del Cádiz per la permanència, obre la jornada demà contra les Palmes a les 2. Pellegrino ha elogiat el Girona, com fa tothom, en la roda de premsa prèvia, i evita mirar a llarg termini. Per cert, a la seva manera, és partidari del partit a partit.
Yo siempre digo, es difícil jugar dos partidos a la vez, ¿no? Es muy difícil jugar uno, entonces jugar dos a la vez. Entonces, claro, si uno juega este pensando que el otro va a ser difícil, uno pierde concentración y atención en esas cosas que nos van a ayudar a ser mejores. Cada partido que va pasando nos vamos acercando al sprint final y van a ser más relevantes.
O sigui que és una altra manera de dir-ho, partido a partido, o no podemos jugar dos partidos a la vez. Doncs és el mateix, però formulat d'una altra manera, per part del Longaniza, tècnic del Cádiz. Sí, bé, si fos de Vic seria el Fuet, però és argentí, i li diuen el Longaniza, exjugador del Barça i del València, per exemple. Convocatòria de 25 jugadors dels gaditans, n'hauran de descartar dos, no caben ni en un autobús gairebé, no. De tants que en venen. Les baixes que tenen, Javi Hernández, l'ex del Girona la temporada passada sancionat, i el migcampista Kouame, que està lesionat. El partit a les 9 a Montilivi, amb entrades exaurides, i per primera vegada en els 4 últims partits sense pluja. Això és una cosa, gràcies, que tu hauries agraït fa uns dies, perquè et vas remullar les graderies de Montilivi. En tot cas, a les 9, amb arbitratge d'Alberola Rojas, ja t'ho dic ara, per mi un dels 2-3 millors àrbitres de la Lliga, i amb Pete Iglesias, un dels que seria 2-3 pitjors de la Lliga per mi.
No, dir, avui no,
no podia
hi ha...
ser tot bo.
No, dir, avui no hi ha crítica negativa arbitral. Doncs sí que n'hi ha, per l'àrbitre de...
No podia ser tot bo.
Molt bé, Gut, ho expliquem des de mitja hora abans, com sempre, el Girona juga a RAC1, amb tu, amb l'Alai, amb el Brugui, amb el Puig i companyia.
I amb les pizzas de casa Modena demà també.
Ah, també demà? Déu-n'hi-do, tu, com els cuiden. Gràcies, Agut,
eh? Que si sushi, va.
Cuida la gana.
Adéu.
Adéu, adéu. Gràcies també al Marc Marvà, al Juan Irigoyen i al Ferran Martínez. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Gràcies, Ballera, bona
cuida't,
nit.
Cuida't, Juan, cuida't pels hospitals de París i...
No quedi tranquil.
I rodalies. Que vagi bé. Pausa i de seguida tornem. Futbol internacional.
RAC 1.
Sóc en Fel Feixeda, sóc el presentador d'Expocació Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expocació Girona. Sóc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocació Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Aquest mes a Roma Coroma Suzuki, emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Coroma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romacoromasuzuki.com.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca, i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. CityMobSantBoi.com. Cap a un futur millor.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, Instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Rebaixes brutals a Ford.
Rebaixes a l'abril?
I tant! A Ford liquiden estoc del 18 al 20 d'abril i tenen descomptes de fins a 9.400 euros en tota la gamma de vehicles.
Crec que m'hi aproparé. On hi vaig?
Els concessionaris Ford de Figueres, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Reus i Tarragona.
Me n'hi vaig!
Vine a les rebaixes brutals de Ford a Garatge Central, Tarraco Center i Nicolàs del 18 al 20 d'abril.
Over to Jordi Alba, what a touch! Messi!
L'Uragano Victor!
And Haaland goes for goal! Haaland scores!
Passo cruzado, bola molto fuori, mi trovo aquí!
Extraordinaire, extraordinaire!
La volta al món.
18 minuts i la una, comencem com sempre la volta al món amb el Joan Camí. Hola Joan, bona nit.
Hola Ballera,
bona nit. I el Jaume Navera. Hola Jaume!
Hola, Gerard, bona nit.
La secció de cada divendres de futbol internacional. Ja tenim el primer tic, el primer campió d'una gran lliga europea, el Bayer Leverkusen, campió de la Bundesliga, per primera vegada en la seva història. Si algú no ho sabia, el Leverkusen no havia guanyat mai una lliga. De fet, alguns li deien Neverkusen. Doncs ara ja el Bayer Leverkusen té la primera lliga al Sarró. I aquest cap de setmana, bé, tècnicament dilluns, podríem tenir el segon campió d'una gran lliga europea a Itàlia, Jaume, eh?
Sí, sí, perquè l'Inter té 14 punts d'avantatge sobre el Milan, quan queden 18 per jugar-se, i el dilluns, com deia, s'enfronten al derbi de la Madonina. Així que si l'equip nerazzurro guanya el partit, serà campió d'Itàlia per 20è cop. Això té una conseqüència, de la qual l'Inter en pot presumir a nivell de folklore, i és que es podran posar una segona estrella sobre el seu escut. Ja diem, amb aquesta equació, l'Inter, a l'Inter només li val guanyar. Si no ho aconsegueixen, doncs ja haurien d'esperar a la setmana següent. El tema és que l'Inter, doncs, ja està preparant la seva celebració de la Sèrie A, on, si es confirma que s'enduen el títol el proper dilluns, doncs el dimarts seria la rua des del Giuseppe Meazza fins al Duomo de Milà. I el tema és que el 19 de maig, que és el dia de l'últim partit a casa, doncs volen fer un gran concert on presentarien un nou himne després d'haver obtingut aquest 20è títol. I bé, doncs l'Inter està en unes xifres increïbles, eh? O sigui, ha fet 77 gols en 32 jornades i només n'ha encaixat 17. Ha mantingut la porteria a zero en 19 de les 32 jornades jugades fins al moment, i en aquestes, en aquests 32 partits només ha deixat de ser líder en 3 jornades de tota la Lliga. O sigui, en 29 fins ara, doncs, ha sigut líder, i evidentment, doncs, si acaba sent campió, que té pinta que serà així, doncs haurà acabat la Lliga amb 35 jornades com a líder de les 38.
Déu-n'hi-do, deuen estar els aficionats de l'Inter pensant en què és millor, si celebrar-ho al Meazza amb tots els aficionats la següent jornada contra el Turí, o guanyar el Milan, el rival històric de la ciutat, i encara que no sigui amb la seva gent a l'estadi, tot i que comparteixen recinte amb el Milan, doncs fotre'ls-hi l'aigua a casa i a més guanyar-s'hi la Lliga.
Home, jo crec que sempre és millor guanyar-ho
contra el teu etern rival, sí. I més si és a casa seva.
Sí, exacte. És una mica el que li va passar al Barça l'any passat a Cornellà al Prat, no? Sí. Vull dir que...
Gràcies sí, per...
No ho deia per això, que a mi...
No ho entenc, però... Rivalitat esportiva...
Però és perquè la gent tingui la imatge, la comparació, diguéssim, més directa i més recent que hi ha en una gran lliga europea. Sí. De celebrar-ho...
De fet, l'Inter va matar la lliga bastant d'hora, el mes de febrer, sí, perquè allà hi va haver una successió de partits que, bé, ells li guanyen a la Juventus, jornada 23... Era el 4 de febrer, guanyen 1-0 aquell partit, posen 7 punts de distància, i després, a les dues següents jornades, la Juve només suma un punt de 6, l'Inter va guanyar el 6 de 6 en aquelles dates, i ja es va posar amb més 12, o sigui que des del febrer l'Inter doncs, ja veiem que té el títol molt ben encarat, i ara, doncs, el dia 22 d'abril, pot ser el dia on surtin campions.
I a més, aquesta temporada és la segona vegada en tota la història que guanyen 25 partits a la Serie A. Per tant, també et demostra, com deia el Naveira, doncs, el domini que tenen a la Lliga, un equip que més fitxa molt bé, ja té tancat dos fitxatges per la temporada que ve, Zielinski del Nàpols i Medi Taremi del Porto, estan a punt de renovar Lautaro, tenen la columna vertebral amb contractes llargs, és un dels equips d'Itàlia, per no dir l'equip d'Itàlia que treballa millor ara mateix amb aquest aspecte.
Sí, per mi era un dels favorits d'arribar lluny a la Champions, mira, se la va carregar l'Atlètic de Madrid. Notícia d'aquesta tarda també als Països Baixos, sanció... Últimament estem parlant molt de sancions i de reducció de punts, però sanció de 18 punts a un equip de la primera divisió d'Holanda, neerlandesa, el Vitesse. Perquè sí, li han tret 18 punts al Vitesse i, vaja, no és que li han tret 18 punts, li han tret 18 punts, però és que a més ja era cué i l'han acabat de descendir matemàticament.
De fet, en tenia 17, per tant, ara mateix té menys un punt a la classificació, que és una cosa que jo almenys no havia vist mai. Rep aquest càstig perquè no ha complert repetidament els requisits de les normes de concessió de llicències durant un llarg període de temps. Això és el que ha expressat la Federació Neerlandesa en un comunicat, en el qual afegeix que l'import de la sanció es basa en la gravetat i la base excepcional de les violacions del sistema de concessió de llicència. Això inclou proporcionar informació incorrecta que era important per la recerca forense sobre possibles violacions de la legislació de sancions i retenir informació important per a l'avaluació de la continuïtat del Vitesse. Per entendre'ns, els hi han demanat una sèrie d'informació, una sèrie de dades que ells doncs, no les han proporcionat en vaja, més d'una vegada. Però el Vitesse està de sort perquè la sanció hauria pogut ser major, fins al punt de negar-li la possibilitat de tenir llicència per competir. Ara almenys doncs, perdran la categoria, però l'any que ve podran competir a la segona divisió. El que passa és que aquest capítol no s'ha tancat. Avui han anunciat aquestes sancions, però també han dit que pot ser que hi hagi sancions addicionals. Pel que apunten, el club els va fer arribar un pla de reestructuració que no ha complert i pel qual esperen rebre una modificació. Si no la fan, doncs els hi podrien retirar aquesta llicència i no poder competir. Perden la categoria després de 35 anys seguits a la primera divisió neerlandesa.
Déu-n'hi-do. Una altra de les notícies d'aquesta setmana és que, Jaume, s'han acabat els replays a Anglaterra. Això sí, és... jo crec que ha de ser polèmica allà, perquè treure un replay no és tan fàcil com ho veiem aquí, que home, treu els partits de replay, que estàs carregant el calendari. No, allà no és tan fàcil,
No, i és una notícia d'impacte, sens dubte, al futbol anglès. Bé, el tema és que els replays estaven vius des de la primera edició de la FA Cup, que va ser l'any 1873. O sigui, estem parlant d'una cosa que s'ha aplicat durant més de 150 anys i que fins ara només s'havien deixat de disputar a la temporada 2020-2021, perquè clar, era la temporada de la pandèmia on, per manca de dates, després de tot el confinament, doncs els replays no es van jugar aquella temporada. I bé, és una decisió que està pensada especialment de cara als clubs de la Premier, que a partir de la propera temporada tindran un calendari encara més atapeït amb les dues jornades extra que hi haurà a la primera fase de la Champions i a l'Europa League. La Federació Anglesa ha anunciat que la mesura estarà en vigor de cara als propers 6 anys, i bé, és evident que els clubs més grans és una mesura que els beneficia, perquè els allibera el calendari, o almenys no el tenen més carregat, però les queixes dels equips que estan per sota de la Premier no han trigat a arribar, perquè tots coincideixen en que la Federació Anglesa no s'ha dirigit als clubs de la Football League, els que van de segona a quarta divisió, que també són clubs professionals d'Anglaterra, ni els que hi juguen a divisions encara més baixes per discutir aquesta decisió. Els clubs petits creuen que l'alineació dels replays els treu opció d'aconseguir victòries per sorpresa davant rivals de major categoria i que també els treu diners pel que fa a venda d'entrades, perquè clar, a l'FA Cup el sorteig sempre és pur. Això significa que no tens assegurada cap eliminatòria on tu juguis a casa i l'eliminació dels replays doncs, pot fer que hagi molts equips que no tinguin un sol partit de la FA Cup al seu estadi durant una temporada. A més, tampoc el que s'entén, o sigui, el que tampoc s'entén des de la visió d'aquests clubs, i jo crec que tenen raó, és que la norma dels replays es comenci a aplicar dues rondes abans que entrin en joc els equips de la Premier, perquè ells entren a la tercera ronda, que serien els 32ens de final, i ja des de la primera ronda, on els clubs de la Premier encara no hi són, doncs els replays ja s'eliminen. O sigui que les queixes, com deies, Gerard, doncs sí que han aparegut i no han trigat a fer-ho.
Sí, i portarà cua tot plegat. 10 minuts i la una. Si en 20 segons em dieu el jugador que d'aquí uns anys creu que donarà la volta al món, ho claveu. Camí, el teu.
Puc fer-ho. No és molt jove, té 23 anys, és del 2001, on hi dedica, pivot del Bruges, nigerià, molt bones condicions físiques, capacitat per dominar la zona del pivot, desplegament i bon peu, un futbolista molt, molt complet, també pot jugar de central, tot i que no és molt alt, o amb 84. El més probable és que faci el salt en una de les 5 grans lligues ben aviat, perquè aquest any està jugant molt bé amb el Bruges.
Com has dit el nom?
On hi dedica.
On hi dedica. I el teu, Naveira?
Doncs mira, jo em quedaré amb el que ara és porter titular d'Olympiacos, Konstantinos Tsolakis, que té 21 anys i és un porter d'un 93 que Mendy Líbar doncs, ha provocat que es converteixi en heroi, perquè cap al mes de març, després que Olympiacos acumulés dos resultats molt dolents, com van ser rebre 3 gols contra el PAOK a la Lliga Grega i perdre 1-4 a l'anada de 8ens de la Conference contra el Maccabi Tel Aviv, doncs hi havia un porter que era Paschalakis, que era el titular, i se'l va carregar Mendy Líbar, va posar Tsolakis, que és molt més jove, com dic, 21 anys, i ahir doncs, va ser decisiu a la tanda de penals per fer que Olympiacos, per primer cop a la seva història, jugui unes semifinals europees. Així que ens quedem amb Konstantinos Tsolakis.
De l'Olympiacos, fantàstic. Molt bé, Naveira, una abraçada, eh?
Vinga, una abraçada,
que vagi bé. Gràcies, Camí, que vagi bé. Bona nit, bona nit.
Yeah. You can love it. Unió Suïssa Joiers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell, 71è trofeu Conde de Godó.
I del futbol al tennis, ja tenim definides les semifinals d'aquesta edició del Barcelona Open Bank Sabadell trofeu Conde de Godó. La jugaran d'una banda el noruec Casper Ruud i l'argentí Tomàs Echeverri i de l'altra el grec Stefanos Tsitsipas i el serbi Dusan Lajovic. Albert Bassas, bona nit.
Hola, bona nit.
Semifinals definides.
Sí, s'han complert, diríem que més o menys els pronòstics, Gerard, i els dos principals favorits, Ruud i Tsitsipas, continuen avançant rondes al torneig barceloní, tot i que el guió dels seus partits realment ha estat diferent. Anem per ordre i comencem per Ruud, l'actual número 6 del rànquing mundial, que ha aconseguit la classificació aquest migdia, després de derrotar en un partit força còmode l'italià Arnaldi en dos sets, 6-4 i 6-3. Això ha estat just després que l'argentí Echeverri, 24 anys i número 30 del món, hagués superat el britànic Cameron Norrie en un duel ja més igualat que s'ha decidit després d'un doble tie-break. Entre baixes i algunes sorpreses, el cert és que el quadre s'ha obert bastant i això ha donat opció doncs, a un jugador, un tenista com Echeverri, a convertir-se segurament en la gran revelació d'aquest Godó fent les seves primeres semifinals en un torneig de categoria 500. Tot i això, ell avisava que encara queden jugadors molt potents al quadre, com precisament Ruud o el mateix Tsitsipas. Aquest Ruud Echeverri serà la primera semifinal, que començarà a 2:15 del migdia. La segona la jugaran Stefanos Tsitsipas, com deies, i el serbi Lajovic. El grec no ho ha tingut gens fàcil davant l'argentí Facu Díaz Acosta, a qui ha hagut de remuntar un set inicial en contra per acabar-se imposant 4-6, 6-3 i 7-6 amb 10-8 al desempat en més de 2 hores i mitja de joc i havent d'aixecar fins a 2 pilotes de partit. De fet, ha patit tant Tsitsipas, actual número 7 del món per guanyar, que quan ho ha fet s'ha llançat d'esquena sobre la terra batuda de la pista central, com si aquella imatge típica de Nadal,
doncs, sí, com si hagués guanyat el torneig, sí,
s'hagués proclamat campió. Un Tsitsipas que sens dubte és davant de la seva gran oportunitat per guanyar aquí a Barcelona. Fins ara hi ha jugat 3 finals, però en totes elles ha perdut davant de Nadal o d'Alcaraz. Aquest any no hi són, ni l'un ni l'altre, així que veurem si en el seu cas a la quarta va la vençuda, tot i que, com els passa també a la majoria de tenistes que venen aquí a Barcelona, diu que no pot perdre de vista tot el que vindrà les pròximes setmanes, és a dir, Madrid, Roma i Roland Garros.
Barcelona is a big tournament, but for sure there are, you know, Barcelona és un gran torneig, però en les setmanes vinents hi ha moltes cites importants. Ara m'he de concentrar aquí i no distreure'm. He de tenir molt clar com he d'encarar els pròxims dies. Després ja pensaré en les setmanes que vindran.
How I'm going to approach the next few days and later few weeks.
Centrat, doncs, ara si ets hi passa en Barcelona, on si vol repetir final abans, demà s'haurà de desfer d'un darrer escull, el Servi Lajovic. Com dèiem, que l'últim partit del dia ha derrotat el Francesc Fils, també en 3 sets, 6-4, 3-6 i 6-2, i també en més de dues hores, d'aquí que la jornada d'avui s'hagi allargat tant i féssim fins i tot la primera connexió en temps de tu diràs, quarts d'11, que encara érem al club. Ara, a descansar, i demà, doncs, en tornem-hi, que la jornada promet amb aquestes dues semifinals.
Molt bé, gràcies, Albert. Una abraçada, bona nit.
Que vagi bé, bona nit, adéu.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
Més coses aquest vespre al Palau Blaugrana. El pivot del Barça de futbol sala Ferrao ha tornat a jugar 8 mesos després de trencar-se l'Aquiles en un entrenament de pretemporada. El brasiler ha jugat en la derrota del Barça contra el Betis per 2-4 en partit de Lliga. I en acabar el partit, Ferrao ha xerrat una estona amb el Rubén Pérez al micròfon de RAC1.
Estem amb Ferrao, jugador del Barça de futsal. Primer de tot et volia preguntar com estàs després d'aquest primer partit, després de tant temps lesionat?
Bueno, una mezcla de sensaciones, ¿no? Muy feliz de haber vuelto, pero no es el resultado que esperaba, ¿no? Pero hoy la verdad es que salgo feliz por la circunstancia, ¿no? Después de 8 meses, después de todo que he trabajado para llegar a volver a jugar, a competir, y hoy ha sido posible. Entonces, yo ahora mismo volviendo a la lesión, lo que pienso es estar a mi mejor nivel, competir y disfrutar de jugar porque estuve mucho tiempo fuera.
Bueno, has tornat i has tornat marcant, que és el que més t'agrada. Com t'has sentit després de marcar aquest gol?
Una sensació muy buena, ¿no? De trabajo hecho, de... ¡Wow! Después de tanto tiempo, tanto trabajo, poder volver a marcar, la verdad es que contento. Aún queda para mejorar, llegar a mi nivel, pero tengo 2 semanas para intentar llegar lo mejor posible. Que ya no llegue como antes, pero que sea lo máximo que pueda dar para intentar sacar el primer título de los que quedan en la temporada para que yo me vaya de este club a lo grande, como es mi sueño cuando llegué aquí.
Parlant ara sobre el que queda de temporada, queda el tram més important, tornes ara que es decideixen les competicions. Com afrontes aquest tram final?
Con muchas ganas, ¿no? Como no he podido competir en la parte inicial y la mitad, llegó a la parte final con muchísimas ganas, ¿no? La verdad es que será difícil, sabemos que son las dos competiciones más difíciles, Liga y Copa, pero también son las más bonitas, o sea que tenemos que disfrutar, intentar sacar nuestro nivel. Sabemos que cuando estamos enchufados somos un equipo muy difícil de ganar, entonces tenemos que estar todos juntos, que si estamos todos juntos yendo a una, es muy difícil perder.
Dos minuts i la una, torno a tenir el Dani Aguilar per aquí perquè ja tenim el quadre de play-off de l'Eurolliga sencer.
Sí, després de la victòria de Baskonia davant la Virtus, 89-77 amb l'enèsima exhibició de Marcus Howard, 28 punts, espectacular, jugarà Baskonia davant el Real Madrid, una de les sèries que obrirà foc dimarts que ve al segon torn quan donem el tret de sortir d'aquests quarts de final de l'Eurolliga 23-24. El Barça, recordem, jugarà l'endemà davant Olympiacos. D'aquí dos minuts arrenca els últims partits de play-in de la NBA, els que han de definir el quadre final del playoff. El primer ara a la 1, Heat Bulls, d'allà en sortirà el rival de Celtics. A 3:45, Pelicans Kings, qui guanyi jugarà primera ronda contra Oklahoma.
Això avui, demà acaba la fase regular de la Lliga Femenina.
Sí, amb la jornada unificada a les 7, ni Cadí ni Barça s'hi juguen res, això sí, es veuen les cares davant València i Saragossa respectivament. Per tant, tot fixat a l'únic Gran Canària. Les gironines es juguen mantenir la quarta plaça. Les Canàries lluiten per salvar-se en aquesta última jornada, pendents de Jairis i Estu. En cas d'empat amb les madrilenyes, l'Uni mantenir mantindrà el quart lloc en cas que empatin amb les murcianes, serà cinquè. També serà cinquè en cas de triple empat. A la CB demà arrenca la 30a jornada, 2 partits de pes. El Baxi Manresa a les 6 intentarà fer un pas més cap al play-off davant l'Andorra. Ara mateix té un partit de marge respecte al 7è classificat, i el Barça té una de les cites de pes respecte al 9è, perdó, i el Barça té una de les cites de pes fins a final de curs. A 3 quarts de 9, Red Bull Camp Murcia és un tercer contra quart, blaugranes 20 victòries, murcians 19.
Doncs aquesta és l'agenda pel dia de demà, per dissabte, del bàsquet, tant a casa nostra com a l'NBA, que comencen ja els partits de play-offs a partir de demà. Gràcies, Dani, eh?
Bona nit.
Bona nit. I acabarem parlant de waterpolo, perquè a Barcelona aquest cap de setmana es disputa la Final Four de la Champions femenina amb 3 equips catalans. Mai en els 36 anys d'aquesta competició 3 equips d'un mateix país havien arribat a la Final Four. Per tant, posem-ho en valor. Demà dissabte a les 12 del migdia, la primera semifinal entre el Sant Andreu, que debuta en una Final Four, i el Sabadell, que defensa títol, i després a les 2 el partit entre el Mataró, el finalista de l'any passat, i l'Olympiacos grec. I diumenge, evidentment, els dos guanyadors s'enfrontaran en la gran final. D'aquesta cita n'ha parlat aquest matí l'Albert Ferran amb els entrenadors dels 3 equips catalans.
Som al Club Natació Barcelona, on demà arrenca aquesta Final Four de la Champions femenina amb 3 equips catalans, i som amb els 3 tècnics, amb els 3 místers dels conjunts de casa nostra. Anem a pams, comencem amb la primera semifinal, el Sant Andreu Sabadell, i comencem amb el nou, amb el Sant Andreu, Javi Aznar. Bon dia.
Bon dia.
Sou la novetat de la Final Four, perquè al final els altres tres sí que tenen experiència en finals de 4. Imagino que la paraula és il·lusió. Un equip jove, un equip que s'estrena en una Final Four, queda només un dia, il·lusió i nervis.
Més il·lusió que nervis. Vull dir, suposo que els nervis en el moment del partit hi seran. Però la veritat és que tenim molta il·lusió, tenim moltes ganes. Tinc la sensació de que hem arribat amb molta normalitat, amb molta tranquil·litat. Fins i tot jo crec que és una mica l'ambient que tenim en l'equip, de tranquil·litat, d'il·lusió, d'intentar fer bons partits, i amb molta normalitat, la veritat.
Una temporada espectacular del Sant Andreu, primers de moment en la Lliga regular, a la Final Four de la Champions, veurem què passa a la Copa de la Reina, però no sé si el mes de setembre diuen que l'equip estaria en aquest punt. El mes d'abril, no sé si tu esperaves o supera les expectatives.
Supera les expectatives, però vamos, segur. Nosaltres, la veritat és que amb aquest nivell competitiu que estem tenint, i sobretot perquè ha estat una temporada molt atípica, partits molt seguits, i ens hem trobat una mica amb aquesta situació, no? Que, com aquí que diu, no ens hem adonat, i ostres, que anem primeres, ostres, que estem a la Final Four, ostres, no? Ha anat tot molt ràpid. Jo crec que això ens ha ajudat a no pensar gaire el que estàvem fent. Sí, està molt bé, estem fent molt bona temporada, però ara toca recollir alguna cosa, perquè si no ens quedarem una mica amb la sensació de que, ostres, sí, molt bé, però després, quan ha arribat el moment de la veritat, no hem aconseguit res. Sé que és molt complicat, eh? O sigui, estic parlant de les ganes que tinc de que tot aquest treball es transformi en algun èxit, no?
De fet, sou a 2 partits de ser campiones d'Europa, però vaja, tenen una semifinal contra un tal Club Natació Sabadell, 6 vegades campió de la Champions, actual campió de la Champions, és una bona prova.
Evidentment, jo segurament dintre del que és de l'equip és el que més vertigen té. Vull dir, jo és el que miro, no, a la meva esquerra ara, no, i veig el David i penso, joder, i veig l'equip i dic, ostres. Però crec que l'equip no ho veu d'aquesta manera. Sí que és cert que sap del potencial que té el Sabadell, de tot el que ha aconseguit, del seu historial, però jo crec que tenen tantes ganes i tanta il·lusió que ho miren amb una sensació de, ostres, podem, no? Tenim alguna oportunitat de guanyar el Sabadell primer, evidentment. I jo crec que segurament sóc jo el que està una mica més col·lapsat amb aquest tema de dir, ostres, que les pròpies jugadores, que jo crec que afronten aquesta semifinal amb moltes ganes.
A l'esquerra del Javi, com bé deies, hi ha el David Palma. David, bon dia.
Hola, bon dia.
Entrenador del Club Natació Sabadell, ja us està traspassant una mica la pressió com a campiones d'Europa, però que aquest Club Natació Sant Andreu va líder de la Lliga per alguna cosa.
Sí, està jugant molt bé, és un equip jove amb molta il·lusió i una miqueta com deia el Javi, no? Jo crec que la dinàmica que porten ara és molt positiva, estan visquent el moment aquest de una mica la innocència, la il·lusió, i ho estan fent molt bé. Ara arriba el moment, o un dels moments importants, i nosaltres en aquest sentit sí que és veritat que tenim més experiència, no sé si som més favorites que elles o no, però sortirem a fer la nostra feina i intentar treure el millor del nostre equip.
Amb la piscina que la tenim aquí al costat, demà segurament amb més de 1.000 persones en la primera semifinal. Vaja, ja l'any passat ho vam viure a Sabadell, aquest any a Barcelona. És que ara mateix el waterpolo català és l'epicentre mundial, pràcticament.
Sí, jo crec que aquí l'aposta dels clubs catalans és molt ferma. S'està apostant molt seriosament pel waterpolo femení, a tots els nivells. Cada vegada penso que els staffs són més amplis, més professionals, i en aquest sentit jo crec que cada any donem un pas important, no? I això és